Ràdio Vilafranca.
La setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb un equip sense el qual el Francesc Morgades no seria res. Un equip que encapçala el Toni Olivella, que és el que porta totes les màquines amb l'ajuda del Marc Pujol, que quan convé li dona un cop de mà, com deia. Després tenim la Goretti Martínez, que també és un element imprescindible que no em cansaré mai de lluar, perquè quan jo acabo de fer aquestes tristes o no tant explicacions, doncs ho agafa i ho penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè estigui al vostre abast quan vulgueu, on vulgueu i el dia que us doni la gana. Però també tenim un altre punt important amb tot això, que és la música. Una música que de vegades sembla intranscendent, però que no ho és. Encara que avui hàgim triat per començar una cançó del Marc Parrot que porta per títol justament una cançó intranscendent. Aquí la teniu.
Una cançó perquè soni a la ràdio, ha de tenir una mica de tot. Si pot ser, no ha de dir res. Combinant un cop més quatre tòpics gastats en llatí, apassionat, simpàtic, aplamencat, romàntic, enamorat i ensucrat. Una cançó ha d'enganxar com s'enganxa un xiclet o una caca de gos que has trepitjat pel carrer sense voler. Ha de ser una cançó intranscendent com la que ara estic fent, però amb la innoble intenció d'agradar a tota la gent, com si ningú fos diferent. Com s'enganxa un xiclet o una caca de gos que has trepitjat pel carrer sense voler. Ha de ser una cançó intranscendent com la que ara estic fent, però amb la innoble intenció d'agradar a tota la gent, com si ningú fos diferent.
4 d'agost de l'any 1901. El dia que neix a la ciutat de Nova Orleans el trompetista i cantant Louis Armstrong. Sí, sí, el Louis Armstrong, que era fill d'una família molt pobra, d'un barri marginal de New Orleans, i que, naturalment, la família estava, ara que això que en diuen ara, desestructurada, perquè el pare va fotre el camp, va deixar el nen allà amb la mare, després la mare se'n va anar també i el va deixar amb l'àvia, una àvia Josefina que tenia, i amb una germana, i la cosa és que el Louis, als 5 anys, va decidir per compte propi anar a buscar la seva mare, que treballava, diguem-ho tot, de prostituta en un saló dels salons de ball que hi havia en aquell moment a Nova Orleans. Però també anava poc o molt a l'escola, una escola d'aquestes públiques, l'escola Fisk, on va conèixer la música criolla i va començar, mentre començava a treballar, repartint diaris, recollint deixalles dels restaurants, i escoltava les bandes de música dels bordells on, diguem-ne, treballava la seva mare i dels salons de ball. Sobretot un, el del Joe King Oliver, que va ser l'inventor del ragtime i que en aquell moment feia furor a través de les seves interpretacions i de les seves desfilades per Nova Orleans. Als 11 anys, però, va abandonar l'escola i se'n va anar amb un grup d'altres 4 nens a cantar pels carrers i escoltar com tocava el cornetista Buck Johnson, que va ser qui li va ensenyar a tocar, naturalment d'oïda, la corneta que li havia regalat una família russa que estava treballant en un negoci de ferralla a Nova Orleans i els quals el Louis en tant en tant ajudava. De fet, passava també algunes temporades al reformatori, de Nova Orleans, i allà va ser on va entrar com a corneta de la banda que tenien i, diguem-ne, el director del conservatori li va aconsellar que quan pogués es passés a la trompeta perquè tenia més futur, tenia tot això, però ell ja s'havia fet una certa fama de cornetista i de moment no li va fer cas. Va ser a l'any 1911 quan en Joe King Oliver, aquell admirat Joe King Oliver, que tocava la corneta justament, va entrar a l'orquestra de Kid Ory, el Louis, per substituir-lo perquè ell doncs ja havia agafat la seva fama i anava cap a Chicago. Perquè, de fet, a partir dels anys 20, bueno, dintre dels anys 20, el 1922 en concret, el Louis Armstrong també va seguir aquest camí, que era el camí de la fama que intentaven seguir tots els músics, cap a Chicago, cridat precisament pel Joe King Oliver, que havia fet una orquestra i que necessitava un segon corneta per aquesta Creole Jazz Band, que era una de les més populars de Chicago. El Louis va debutar el 1923, va fer els primers enregistraments pel OK Record i alguns solos, i es va donar a conèixer i va dir, bueno, doncs ara haig de canviar la meva vida, diguem-ne. I el febrer de 1924 es va casar amb Lillian Harding, que precisament era la pianista del Joe King Oliver, i aquesta, doncs, el va animar a deixar el grup perquè va dir que podia fer coses molt millors i que el que havia de fer és agafar les cames i anar-se a Nova York. Cap allà que se'n va anar a Louis Armstrong, i allà va cridar l'atenció del que en aquells moments era considerat el millor director d'orquestra negra del moment, en Fletcher Anderson, que li va oferir entrar a la seva orquestra, la Fletcher Anderson Orquestra, però passant a la trompeta, cosa que va fer un gran benefici a la història de la música. Debutava el 29 de setembre de 1924 amb una sala de ball anomenada Roseland a Nova York, mentre seguia classes de música de trompeta, perquè no és el mateix tocar la corneta que tocar la trompeta. Va començar a fer gravacions independents amb arranjaments de Clarence Williams, el pianista de Nova Orleans, i fent algun duet amb Sidney Bechet. Tot això el va fer bastant, bastant conegut. El 1925, però, va decidir tornar a Chicago, on va començar a gravar pel seu compte, també per la OK Records, amb el seu nom, i amb dues formacions que ell anomenava els Hot Five, perquè eren cinc músics, i el Hot Seven, perquè n'eren set, que havia creat i que va treure èxits com Potato Head Blues o altres, i que va evolucionar cap a cançons populars com I'd Miss Be Heaven o els escats que va començar a interpretar, aquells solos cantats amb unes paraules que no tenien cap mena de sentit. El 1929 decideix tornar a Nova York per anar cap a Los Angeles a buscar la fama, fer una gira per Europa, els anys 32 i 33, triomfant estrepitosament a París, i canviant de representant, va agafar el Joe Glasser, que li va canviar tota l'orquestra. Però als anys 40, les big bands van començar a fer figa, perquè doncs els gustos de la gent havien canviat, i Armstrong es va veure obligat a tancar la seva orquestra de 16 músics i passar a una de 6 instruments que doncs anava funcionant i que va posar amb el nom de All Stars. Ell tocava la trompeta, en Jack Teagarden el trombó, en Barney Bigger el clarinet, Earl Hines el piano, el Big Sid Tartlett la bateria i l'Arwell Shaw el contrabaix, amb músics convidats i totes aquestes coses. Arribar al cim de la fama, va aconseguir tocar a diversos llocs d'Europa, d'Àsia, d'Àfrica, patrocinat precisament pel Departament d'Estat dels Estats Units, que el va anomenar l'ambaixador Satch, perquè els amics íntims li deien Pops, però la gent el coneixia també com el Satchmo. Però ja tenia una edat, el seu cor no anava massa bé, el 1959 havia tingut un infart, i va venir el segon a l'any 1971, que el va obligar a fer uns mesos de repòs i que li va permetre tornar a tocar el 5 de juliol del 1971 a Queens, justament un dia abans de que li arribés la sentència de mort i morís mentre dormia d'un atac al seu estimat cor. I com que Louis Armstrong, entre totes les seves grans obres que va fer, va tenir un immens èxit amb la cançó Hello Dolly, que va arribar al primer lloc de les llistes d'Estats Units, superant fins i tot els Beatles i aconseguint ell un Grammy, el millor cantant masculí, doncs ens sembla que acompanyarem aquesta biografia apressada de Louis Armstrong amb la seva mítica cançó Hello Dolly.
Hello, Dolly, this is Louis, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, Dolly, never go away again.
D'agost de l'any 1962, el dia que a la localitat nord-americana de Brentwood mora Norma Jane Baker, més coneguda com Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era la tercera filla de Gladys Pearl Baker, que va tenir, doncs, era una dona de moral bastant fàcil, va tenir bastantes parelles mentre treballava com a talladora de negatius a la creadora RKO. Amb problemes emocionals, Marilyn va ser donada en adopció diverses vegades, des de que tenia 6 setmanes i fins que va complir els 7 anys, quan la mare va tenir un rampell de serietat i la va portar a casa seva, la va recuperar, però un any abans de ser internada en un centre psiquiàtric per tendències suïcides i deixant-la, per tant, al cap d'un any sota la tutela d'uns veïns, els Bolender, de la seva àvia. La separació definitiva entre la seva àvia i la nena, doncs, va produir-se als 12 anys. Ella se'n va anar a viure amb una tieta de la seva mare adoptiva, aquesta veïna, i que es va convertir en la seva consellera, que als 16 anys li va recomanar casar-se amb el Jim Dougherty, que tenia un noi, un jove empleat amb una fàbrica d'avions de 21 anys. La noia, doncs, se'n va anar a viure amb ell, formaven un matrimoni absolutament normal, però en esclatar la Segona Guerra Mundial, el marit es va incorporar a les forces navals com a instructor, ja que treballava a la fàbrica d'avions, i se'n van anar a viure a l'illa Catalina, a la base dels militars, i la Marilyn ja va provocar alguns escàndols amb les seves actuacions. Quan després, un parell de mesos, uns mesos més endavant, el Jim va ser enviat a Austràlia, ella se'n va anar a viure amb la família del Jim, amb la mare del Jim, i va treballar junt amb ell amb una fàbrica de paracaigudes. Justament allà li va venir l'oportunitat de la fama. Resulta que la revista Young, que es feia per tots els soldats els soldats estatunidencs repartits per tot el món, va fer un reportatge de la fàbrica, i les seves fotos fetes pel fotògraf Henrik Manoukian doncs van tenir un gran èxit. Ella, vist això, va decidir abandonar la fàbrica, posar-se a fer de model, recomanada per aquest, pel Manoukian aquest, com pel fotògraf, a l'agència de models Blue Book. Ella va anar a classes nocturnes per aprendre una mica més, però li van posar com a condició que es havia de tenyir de ros platí, cosa que la noia va fer amb moltíssim gust. Fruit de tot això, la 20th Century Fox es va interessar per ella i la va contractar per fer alguna pel·lícula, posant-li ja el nom de Marilyn Monroe, és a dir, adeu a Norma Jane Baker, hola Marilyn Monroe. El fotògraf de moda de l'André de Dienes, que es treballava en aquesta casa, va fer un viatge fent les fotos, i aquestes fotos van tenir gran èxit, de manera que l'agència de models, la Blue aquesta, es va decidir enviar a la premsa una fake news que vinculava la Norma Jane, la Marilyn Monroe, diguem-li ja, amb el magnat de cinema Howard Hughes. El rebombori que es va crear va fer que la Fox, per no donar-li una oportunitat, li va oferir amb ella, per desactivar tot això, fer una prova amb càmeres, i que el president de la Fox la va contractar després de que ella, obligant-la, vaja, abans a divorciar-se del Jim. Va fer durant un any una colla de papers menors, sense cap mena de transcendència, va veure que allò no tirava endavant i va decidir tornar a fer de model, anant a festes privades de productors, que finalment li van oferir un contracte semestral a la Columbia Pictures i li van donar un primer paper relativament conegut o important a la pel·lícula musical Les dones del corus, on ballava i cantava. Però l'estudi no li va renovar el contracte i ella es va quedar sense feina. Però, necessitada de diners, per tant, l'any 1949 va contactar amb el fotògraf Tom Kelly per dir-li que acceptava la proposta que li havia fet de fer unes fotos, diguem-ne, nua pel calendari Pirelli. Va fer les fotos, això va impulsar la seva carrera, perquè un caçatalents, en Johnny Hyde, la va protegir, li va aconseguir un paper a la pel·lícula La jungla de l'asfalt, de John Huston, i després un altre a Tot sobre Eva, i l'èxit amb dues representacions va fer que en Darryl Zanuck, el de la Twenty Venturi Fox, li oferís un nou contracte de llarga durada de 7 anys. Va obtenir un bon paper amb un drama Clash by Night dirigit per Fritz Lang i va aparèixer allà amb això. Però la Fox volia resultats i la va reconduir cap a papers de comèdia lleugera. No estem casats, em sento rejuvenir, amb el Gary Grant i etc. La carrera agafa impuls i la Fox decideix donar-li un cert toc dramàtic també a la carrera. Dissenyen per ella la pel·lícula Niàgara del director Henry Hathaway i a continuació Els cavallers, Els senyors les prefereixen rosses, de Howard Hughes, que es basa en una novel·la de Nita Loss. Bé, tot és total, que els èxits aquests la porten a la portada de la revista Life i, per tant, deixa les seves empremtes allò al ciment, al Hollywood Boulevard. El 1955 ja s'ha casat amb el dramaturg Arthur Miller, es casarà, fa Riu sense retorn, crea la productora Marilyn Monroe Productions, junt amb un fotògraf, en Milton Green, que controla els seus contractes, no? Produeix la pel·lícula Buzz Stop, El príncep i la corista, amb Laurence Olivier i tot això. Com dèiem, casada des del 1956 amb l'Arthur Miller, aquest li escriurà el guió de Vides rebels, que serà el seu film de més èxit, però l'últim dels films. Mentrestant, ella ha tingut una aventura amb Yves Montand, que produirà El divorci amb l'Arthur Miller, i que ella sigui finalment ingressada en una clínica psiquiàtrica de Nova York per depressió i que quedi delicada de salut. Quan surt de la depressió i se'n va a casa seva, doncs no la criden tant. De totes maneres, té alguns rodatges, però a l'any 1962 provoca les ires de la Fox, abandonant un rodatge per anar-se'n a la gala d'aniversari del president Kennedy, on va cantar aquella famosa Happy Birthday, president, que va descobrir, diguem-ne, la relació entre ella i el president. Sigui com sigui, el 5 d'agost de 1962, al cap d'unes setmanes d'aquella espantada, serà trobada morta al llit de la seva casa per la criada a les 4 de la matinada. i en aquell moment d'una ambulància que estava aparcada allà al davant surten uns infermers amb uns policies que entren a la casa total, que segresten el cadàver que desapareixerà fins al dia de l'enterrament. Això quedarà embolicat amb un halo de misteri que implica la família Kennedy i que farà que Marilyn Monroe es converteixi en una figura mítica. I com que, tal com hem dit, va tenir un afer que el va fer trencar amb Arthur Miller, va tenir un afer amb Yves Montand, doncs hi ha una cançó que van interpretar amb una pel·lícula que van fer junts i que porta per títol Incurably Romantic, és a dir, incurablement romàntic. Aquí teniu Marilyn Monroe, Yves Montand, Marilyn Monroe. Incurably Romantic.
I'm susceptible to stars in the skies. I'm incurably romantic. If they're told to me all covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, alone with my senses. I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you. But oh, your arms are nice, and it would be awfully nice if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic too.
Each time a lovebird sings, I have no defenses. My heart is off on wings, along with my senses.
I'm a setup for the moon when it's bright. I'm incurably romantic, and I shouldn't be allowed out at night with anyone quite like you.
But oh, you're arms are nice, and it would be awfully nice
if you turned out to be starry-eyed like me and incurably romantic.
Sis d'agost de l'any 1945, el dia que els Estats Units llencen damunt de la ciutat de Hiroshima la primera bomba atòmica que ataca a l'espècie humana. De fet, tot venia de bastant enrere, venia de l'any 1922, quan els japonesos s'enfaden per la imposició del Tractat Naval de Washington, que els limita el nombre de vaixells que poden tenir, de vaixells de guerra, naturalment, i que suposa la primacia naval dels Estats Units. I també pel fet de que els europeus comencen a ocupar territoris de la seva àrea d'influència. Estem parlant del 1922. La cosa queda, diguem-ne, somorta, però els japonesos no estan gaire contents, i va passant el temps. A l'any 1937, Japó decideix intervenir i, per tant, envaeix la Xina de continental en un conflicte que durarà 8 anys, mentre El príncep Konoe és nomenat primer ministre i comença a incorporar al seu gabinet a partidaris d'expandir el Japó per la força militar. Per això fan la invasió de Xina i continua la guerra de Xina. Finalment, això farà que el Japó entri en el pacte tripartit amb els nazis de Hitler i els feixistes de Mussolini i que es creï amb tot això l'Eix. El Japó què farà, doncs, a continuació? Enviarà tropes ja declaradament bel·licista cap al sud d'Indochina, que està controlat per França. Estats Units prendrà represàlies, embargant-li el comerç, posant-li aranzels i reduint el subministrament de petroli al 90%. El govern japonès decideix que ja està bé, que els Estats Units porten des de l'any 22 fent-los la punyeta, i decideix declarar la guerra als Estats Units si no aixeca aquestes sancions econòmiques abans d'un mes. Com que no ho fa, la flota japonesa llançarà el 7 de desembre de 1941 un atac aeri cap a Pearl Harbor. I l'endemà mateix el Congrés dels Estats Units declararà la guerra al Japó com a resposta. Curiosament, el dia abans, junt amb la declaració aquesta de l'atac, o amb l'atac de Pearl Harbor, el Congrés nord-americà havia autoritzat que els Estats Units comencés el projecte Manhattan, que, com sabeu, era un projecte de crear la bomba atòmica amb l'ajut dels projectes secrets Tupeloys i Chalk River del Regne Unit i de Canadà, respectivament. Amb tot això, Estats Units dissenyarà i fabricarà les primeres bombes atòmiques, tot posat sota la figura i el comandament del físic nord-americà Robert Oppenheimer, i farà una primera prova d'una bomba atòmica el 16 de juliol de 1945 a Alamogordo, situat a l'estat de Nou Mèxic, i que farà una explosió que deixarà a tothom, podríem dir-ne, acollonido. Es triaran els objectius perquè, doncs, Estats Units està decidit a tirar una bomba o les que faci falta sobre Japó. Es triaran els objectius Kyoto, Hiroshima, Yokohama i Kokura, en base a que, doncs, l'impacte sigui fort i que el dany sigui realment efectiu. Aquesta primera bomba que ha explotat, que havien batejat com a Trinity, es va explotar, com hem dit, el 16 de juliol de 1945, i era de plutoni, i després va venir la primera, Little Boy, que va ser la primera que es va llançar sobre Hiroshima, com dèiem al començament, el 6 d'agost de 1945, per un bombarder B-29 pilotat per Paul Tibbets. Estava feta, aquesta diferència de l'altra, amb urani, i va devastar els 12 quilòmetres quadrats de la ciutat. Vist que quan va caure la bomba d'Hiroshima, en Truman va dir que si no acceptaven els termes podien esperar una pluja de bombes des de l'aire i totes aquestes coses, però els japonesos es van fer una mica el tonto, només van posar quatre condicions per rendir-se: que el sistema imperial es mantingués, que ells decidissin com fer el desarmament i la desmobilització, que no, Estats Units no ocupés el país i que quan s'havien de criticar o de castigar crims de guerra seria el propi Japó qui ho faria. Naturalment, Estats Units no ho va acceptar i el dia 9 d'agost de 1945, a les 7 del dematí, un altre B-29 va sortir cap a la ciutat de Kokura, però el cel en aquella zona estava núvol i van optar sobre la marxa per un objectiu secundari, que és negar Nagasaki. A les 11 del matí es va llançar la bomba i, bueno, esperarem. Estats Units tenia previst tirar una altra bomba la tercera setmana d'agost, després havia fabricat 3 més pel mes de setembre i 3 més de l'octubre, però lamentablement, no va fer falta perquè el Japó ja va veure tot això i va decidir rendir-se perquè els 40.000 morts que hi havien hagut a Nagasaki pesaven molt. I com que probablement molts dels que van sobreviure a les catàstrofes d'Hiroshima i Nagasaki, però estaven allà, havien viscut la por aquella, doncs va haver-hi una cançó que es va fer famosa fa uns anys, així a Nord-Amèrica, una cançó mig de protesta, mig de rock, que es deia La vigília de la destrucció, Eve of Destruction, i que cantava un grup que va fer una certa furolla, que es deia els turtles, les tortugues. Per tant, per completar aquesta informació, o per... sí, per completar aquesta informació sobre el llançament de la bomba d'Hiroshima el dia 6 d'agost de 1945, aquí teniu The Turtles, If of Destruction.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating.
But you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe.
Understand what I'm trying to say, and can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy.
And you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe. We're on the eve of destruction.
Think of all the hate there is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And
tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Oh, no, no,
you don't believe we're on the eve of destruction.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
7 d'agost de l'any 1954, el dia que Josep Tarradellas i Joan és elegit president de la Generalitat a l'exili, en concret a l'ambaixada de la República Espanyola a Mèxic. Josep Tarradellas i Joan havia nascut a la vila de Cervelló el 19 de gener de 1899, era el fill gran del Salvador i la Casilda, que va tenir una germana, i que el 1914 es va desplaçar junt amb tota la família cap a Barcelona, on el nen va començar a treballar amb 15 anys com a aprenent, passant després a fer de dependent d'un comerç. Però interessat de petit ja en tot el que fos, diguem-ne, organitzacions polítiques i sindicals, el 1916 ja va ingressar al Centre Autonomista de Dependents de Comerç i Indústria, que els li va permetre estudiar idiomes i comptabilitat i totes aquestes coses, i després també va arribar a ser-ne secretari. Durant aquest temps, el 1919, va fundar els diaris, o els setmanaris, hauríem de dir més exactament, Abrandament i l'Intransigente, i va entrar a la Federació Democràtica Nacionalista que dirigia Francesc Macià i a les Joventuts Nacionalistes de la FALS. El 1927 es casarà amb Antònia Macià i serà, jugarà un paper relativament important a la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya, que, en contrapartida, l'elegirà o el presentarà i serà elegit com a diputat a les Corts i també al Parlament de Catalunya. Exercirà de conseller de Governació i de Sanitat a l'any 1931 i també en el govern que va sortir de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1932. Però les divergències amb Francesc Francesc Macià són cada vegada més evidents, i l'any següent, el 1933, junt amb les crítiques cap a l'Estat català, provocaran l'expulsió de Josep Tarradellas de l'Esquerra Republicana de Catalunya i, naturalment, la marxa del govern, tot i que va crear el Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra. No va estar implicat a la Revolució de 1934, però també va ser detingut i va passar per la presó. Sigui com sigui, el 1936 torna a ingressar a Esquerra Republicana de Catalunya amb motiu de la Guerra Civil, després del triomf electoral del Front Popular. Serà nomenat conseller de Serveis Públics i, quan comenci la Guerra Civil, entrarà com a conseller en cap, presidint la Comissió d'Indústries de Guerra. El 1938, cap al final de la guerra, serà elegit secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb qualitat del qual el febrer de 1939 es marxarà exiliat a França, vist el final de la guerra imminent, i que el govern franquista demanarà la seva extradició, que serà denegada per la protesta de l'ambaixada de Mèxic cap al mariscal Pétain, perquè ja havia entregat a Lluís Companys i, per tant, no era cas de fer això. El Pétain, doncs, va fer mínimament cas i va deixar que el Tarradellas marxés a Suïssa, on li van donar l'asil polític. El 1944, cap a final de la guerra, va tornar cap a París i va rebutjar la petició que li va fer la República Espanyola a l'exili de convertir-lo en ministre del govern. Quan el 1950 semblava que havia d'abandonar definitivament la política, però quan el 1954 el president Irla dimiteix per motius de salut, en Josep Tarradellas serà elegit a Mèxic, a l'ambaixada de la República Espanyola de Mèxic, serà elegit president de la Generalitat a l'exili. Renunciarà, però, a formar govern i, després de viatjar per diversos països d'Amèrica per veure on es podia instal·lar, fixarà la seva residència a Saint-Martin-le-Beau, al Midi francès, i renunciarà, perquè vol ser un home apolític, en teoria, o de tots els polítics de tots els grups, renunciarà, com dic, a la Secretaria General d'Esquerra Republicana de Catalunya. Mort el general Franco, tornarà a Espanya, on el 1977, en concret el 29 de setembre, el govern d'Adolfo Suárez ha restablert la Generalitat de Catalunya i ha negociat, mitjançant Salvador Sánchez Terán i el propi Suárez, que sigui Tarradellas el president d'aquella Generalitat restaurada, cosa que passarà el 17 d'octubre de 1977, uns dies abans de que Tarradellas torni a Barcelona i des del balcó de la Generalitat pronunciï el seu famós "Ciutadans de Catalunya, ja són aquí, ja sóc aquí", ometent els catalans per no deixar fora a tota la gent que no era nascuda a Catalunya. Bé, sigui com sigui, el 1979, quan s'aprova el nou Estatut d'Autonomia i es fan les primeres eleccions autonòmiques, Tarradellas es retira de la vida política després de mantenir amb Jordi Pujol un tira i afluixa bastant important. Rebrà el títol de marquès de Tarradellas l'any 1985, de mans del rei Joan Carles, i morirà a Barcelona el 10 de juny de 1988, el que fou president de la Generalitat de Catalunya a l'exili, i després també aquí, Josep Tarradellas i Joan. I com que aquesta presidència de la Generalitat de Catalunya es va produir durant molt de temps a l'exili, hem volgut buscar una cançó que representés això. La tenim a Catalunya, és una cançó molt estimada, és L'Emigrant. Hem buscat versions i hem trobat aquesta que ens agrada, cantada per l'inefable i mai prou ponderat Ramon Calduc. Per tant, per recordar aquesta elecció com a president de la Generalitat de Josep Tarradellas i Joan, aquí teniu en Ramon Calduc amb el seu L'Emigrant.
Oh,
8 d'agost del 1925, el dia que a la capital nord-americana de Washington es celebra el primer congrés del segon Ku Klux Klan. Això necessita una explicació. Perquè d'entrada hi van haver-hi dos Ku Klux Klan als Estats Units, un que es va produir immediatament després de la Guerra Civil i un altre que va començar més tard, el 1915. Anem, doncs, pel primer, que es va fundar el 24 de desembre de 1865 per part d'una colla de veterans de l'exèrcit confederat, del que va perdre la guerra, que, acabada la guerra de secessió, doncs es resistien al model de societat no segregada, es resistien a la integració dels negres i van adoptar mètodes bastant violents per intentar impedir-ho. La reacció social arrossegà l'organització cap al fracàs. El Ku Klux Klan era una excusa perquè els federals mantinguessin oprimits els estats del sud, etc. I aquest primer Ku Klux Klan va ser dissolt el 1870 pel president republicà Ulysses Grant mitjançant l'Acta dels Drets Civils de l'any 1871, coneguda com l'Acta Ku Klux Klan. Clar, això, aquest primer Ku Klux Klan s'havia fundat a Pulaski, a Tennessee, com diem, al finals de la Guerra Civil nord-americana, pel general Nathan Bedford Forrest, que pretenia això protegir els sudistes. Va ser concebut com un club social on tots els joves blancs i més o menys de dreta es divertien i es dedicaven a fer xerrades i a fer rituals com unes excursions nocturnes disfressats amb llençols i màscares que ridiculitzaven i humiliaven els negres i els empaitaven per poder, diguem-ne, manifestar la seva supremacia. També anaven en contra del Partit Republicà. Es va estendre una mena de regnat del terror que va acabar fins i tot amb algun assassinat, com el del congressista d'Arkansas, James Hinds, o també amb assalts a llars dels negres, perquè els hi prenien les armes amb els veterans de guerra, els negres que havien anat a la guerra, doncs els hi prenien les armes. Bé, es va intentar organitzar en grups, però va fracassar, com deia, i de l'organització del general confederat Nathan Bedford Forrest es va dissoldre l'any 1869. Però el sentiment antinegre, diríem, antihome de color, va continuar i el 1915 es va tornar a fundar aquesta institució amb nous objectius. Quins serien aquests objectius? Doncs, home, molt clar, és protegir els sorenys i socórrer els desafortunats, sobretot les viudes i tot això, i ajudar a l'execució de les lleis constitucionals interpretades per ells, evidentment, i, per tant, fent el que més convingui. Però hi va haver-hi un fet important en aquell moment que va canviar tot això, que és l'estrena d'una pel·lícula, El naixement d'una nació, que explicava precisament la vida i els miracles del primer Ku Klux Klan, que estava pràcticament oblidat, basat en els llibres Els homes del clan, Les taques del lleopard. Es va produir una bogeria nacional a favor del clan. Penseu que moltes vegades als cinemes on es projectava la pel·lícula, la gent, mentre anaven fent coses a la pantalla, disparava amb les armes cap a la pantalla o cap al sostre. Un impacte que va augmentar quan el mateix president dels Estats Units, Woodrow Wilson, que era historiador, va avalar l'exactitud de tot el que s'explicava en aquella pel·lícula. Per tant, doncs, els cucusclanistes, podríem dir, es van sentir reforçats, es va refundar el Ku Klux Klan i, diguem-ne, que l'antisemitisme va créixer i l'apartheid va créixer, generat als diaris a partir d'un assassinat, d'un linxament d'un jueu. Un gerent, el Leo Frank, gerent d'una fàbrica a Georgia, va ser acusat de violar una nena blanca, ell era negre, amb la Mary Feige. Condemnat a mort en un judici, però la tensió era molt gran i el governador va decidir canviar la sentència de mort per la cadena perpètua. Uns dies després, uns anomenats cavallers de Mary Feige van entrar a la presó, van segrestar el jueu aquest, el gerent aquest jueu, i el van linxar. Tot això va contribuir a exaltar els ànims i a que el 8 d'agost del 1925, com dèiem, a Washington, el Ku Klux Klan, el segon Ku Klux Klan, fes la seva, diguem-ne, el seu primer congrés. Naturalment, quan la cosa va començar a produir-se la depressió del 20 i el crac del 29 i alguns membres del Ku Klux Klan durant la guerra van començar a donar suport a l'Alemanya nazi, aquest segon Ku Klux Klan se'n va anar, afortunadament, afortunadament, com dic, a fer punyetes a l'any 1960. I com que el Ku Klux Klan va fer un impacte bastant profund a la societat nord-americana i va portar a molts negres, per exemple, a posar-se a fer cançons, molts cantants negres, a fer cançons contra tot això, hem triat una que va convertir-se en mítica. És una cançó de la Billie Holiday que porta per títol Strange Fruit, i que vol dir el fruit estrany, i que parla dels caps que penjaven, o dels negres que es penjaven de les magnòlies durant l'època de repressió del primer Ku Klux Klan i també del segon, que també hi van tornar. Així doncs, avui us deixarem amb aquesta mítica Strange Fruit cantada per la Billie Holiday i us emplaçarem a la setmana vinent el Toni Olivella, el Marc Pujol, en Goretti Martínez i discretament el Francesc Morgades, qui us parla, a que la propera setmana ens escolteu en una nova versió de, valgui la redundància, 5 a la setmana. Per tant, fins a la setmana vinent, aquí teniu la Billie Holiday i Strange Fruit.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.